Aquest català al carrer d'avui dimarts serà molt teatrero. Ara descobrireu per què. Saludem primer la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
La Teresa acostuma a estar sola aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. Som totes dues.
Sí.
Però avui hem fet ple.
Sí, avui vinc molt ben acompanyada.
Avui vens molt ben acompanyada de professionals del teatre que estan a punt d'estrenar obra.
Professionals, no sé, no goso dir-ho, però gairebé, eh?
Aquest és el senyor director. Ara us els presentem.
Molt bé.
Qui són?
Doncs a veure, avui venen membres del grup CNL Teatre, que també ara es diu, han afegit el nom de Batec, anem modificant una mica el nom. Inicialment es deia així, CNL Teatre. És un grup que està format per voluntaris i aprenents del programa del Voluntariat per la Llengua del Consorci, que ja en parlo sovint d'aquest programa, i també a vegades també s'hi afegeixen alumnes dels cursos de català. I bé, és un grup que nosaltres, el centre es va iniciar com a activitat complementària de les que oferim el voluntariat, perquè sempre va bé que es puguin fer altres activitats, conèixer altres àmbits, per ajudar a practicar més és la llengua oral. Va començar ja cap a l'any 2018, primer només es feia el servei de Vilanova, que també forma part del mateix centre, després s'hi va afegir el servei de Vilafranca, ja fa uns anys que han anat funcionant primer conjuntament, i aquest any, ara us ho explicaran, però hem organitzat la representació, diguéssim, com de final. Diem final de curs perquè la fem una mica més tard, però bé, és com a final de curs, només amb el grup de Vilafranca sol. És una activitat, això que deia, complementària, perquè em sembla que és una molt bona manera de practicar la llengua oral. Perquè els aprenents i alumnes sí que poden practicar una hora a la setmana amb el voluntari que tenen i parlar, però posar-se a dalt d'un escenari i parlar de cara a un públic també és una bona manera de practicar aquesta llengua oral. Per tant, és un grup de teatre amb una característica molt especial que el fa diferent d'altres grups que tenen persones catalanoparlants que tenen el català com a primera llengua, conjuntament amb persones aprenents que l'estan aprenent i que han de practicar. I això sí que també ells ho tenen molt present i respecten molt que estigui compensat el que són voluntaris i aprenents, que no hi hagi més d'uns que dels altres, i això permeti col·laborar, i ens explicaran això, que l'enriquiment que també representa per ells, no? Per les dues bandes.
I representant CNL Teatre / Batec amb V, ens acompanya el seu director, l'Albert Claramunt. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Casanelles, un actor veterà i voluntari de la llengua. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Carolina Montealegre, actriu i aprenenta. Benvinguda.
Bon dia.
Aquell que respeig que feies, Albert, quan he parlat de professionals.
Sí, perquè, bon dia a tothom, sobretot als oients. Sí, perquè un dels meus professors de teatre, que n'he tingut uns quants i boníssims, per això he après alguna cosa d'interpretació i d'improvisació, un dia va deixar anar una de les seves frases lapidàries, que era que professional no s'és perquè es cobra, sinó perquè t'ho planteges molt seriosament, perquè l'important és que el públic vegi els personatges, vegi l'obra, gaudeixi o pateixi amb l'obra, i per tant la professionalitat és això. Diguem, es pot ser molt amateur i en canvi ser absolutament professional i tenir-ho per la mà i patir-ho, perquè es pateix estones, però fer-ho, i es pot ser molt professional, que tots n'hem conegut alguns, fins i tot els hem vist per televisió, pel que sigui, penses, home, ves, potser no n'hi ha per tant.
En aquest sentit, us considereu professionals, Carolina, Joan?
Bueno, aviam, si parteixes de la base del plantejament del treball i de la dedicació, sí, és evident que sí. Un plantejament seriós i una responsabilitat i una feina a l'hora de fer els assajos i d'estar pel que s'ha d'estar.
Sí, també tindrà compromís, no?, per el grup i per el que estem fent. Crec que sí, des d'aquest
punt de vista.
Punt de vista. Pues sí que anem en aquest camí.
Albert, des que has agafat les regnes, impera la improvisació?
Ha imperat al principi la improvisació. Per què? Perquè abans ho portava una altra persona d'una manera que jo no ho hauria portat, i ho deixem aquí. I aleshores, quan vaig entrar jo, que una persona del grup m'ho va preguntar, una persona del grup, que bueno, a més és la meva parella, va preguntar si jo seria capaç de fer-ho, i jo vaig dir que encantat de tornar al Penedès i encantat de poder posar en marxa la meva formació, sobretot amb un grup així tan divers i tan curiós. I aleshores, doncs, vaig canviar, crec, bastant o molt la dinàmica, i vaig començar a plantejar, que abans us ho comentava fora de micro, els hi vaig dir, farem moltes coses a partir de la improvisació. Se'm van espantar una miqueta.
Normal.
I em van dir que no serien capaços. Ara és al revés. Ara a vegades m'improvisen tant que hi ha vegades que he de començar a frenar una mica el tema. Però han après moltíssim, són un grup molt esforçat. Hem tingut de tot, perquè hem tingut problemes de feina, com tothom, físics, de salut, començant des de l'últim que ha vingut i acabant pel director, coses a vegades complicadetes que ens han fet endarrerir l'obra final, perquè si no l'hauríem d'haver estrenat al maig, però al maig no estava preparada, aleshores jo els hi vaig dir molt clarament, dic, nois, dic, no, per portar-la així no la portarem així. Per tant, ara estem assajant, per exemple, un pla ja... anava a dir molt bèstia, però sí, diria molt bèstia.
Molt intens, perquè estreneu el dissabte de la setmana vinent.
Sí, estrenem el dissabte de la setmana vinent, i aleshores hem assajat pràcticament tot el juliol, fora de temps i fora de campanya, i estem estrenant ara cada dissabte del mes de setembre. Penseu que el dissabte passat vam anar a La Bleda, que és un dels molts llocs que ens han ofert un escenari, perquè estrenar... diguem-ne, assajar sense un escenari real és molt complicat, tot i que l'escorxador ens ho han posat molt fàcil, i des d'aquí agraeixo a la gent de cultura el seu suport, però clar, és molt millor assajar en un teatre. Penseu que, per exemple, dissabte passat vam fer 7 hores d'assaig. 3 hores al matí, 3 hores i mitja a la tarda.
Doncs així ens refermem que són uns professionals.
Exacte, aquí arriba la professionalitat.
Ho són. I més penseu que, aviam, clar, és que no ho hem dit fins ara, però aquest grup, que al principi, quan fa molts anys va començar, eren 4, actualment, enguany, són 14.
Clar, en aquell moment, com que era poca gent, per això es va fer una mena de grup conjunt entre Vilanova i Vilafranca, però clar, això ha anat a més. Les obres cada vegada tenen més entitat. Abans es va començar com una mena d'esquetxos així curtets, però ara ja són obres encara i ulls escrites expressament, són guions originals. Per tant, i això ja requereix més durada, i per això les representacions finals doncs també s'han fet per separat, Vilafranca i Vilanova.
Carolina, sí. Com ho porteu? Estem a 10 dies mal comptats de l'estrena, el dissabte 4 d'octubre, al Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca.
Pues una mica nerviós, perquè és un repte parlar amb una llengua que no és la teva, i també fer una interpretació que mai havies fet, perquè la majoria dels aprenents que estem no havien fet mai teatre, la majoria, no? Hi ha alguns que sí, però unes altres que no. Llavors, crec que és un doble esforç, perquè també agafar els matisos que té la llengua i el que vol dir alguna frase o això, pues també. Però estem contents.
Clar, perdó, eh? Aquí penseu que és un grup on hi ha molts voluntaris per la llengua, per tant, evidentment, catalans d'origen o de fa molts anys, però les aprenentes, dic les aprenentes, perquè homes aprenents no en venen. Per cert, homes que esteu estudiant català, feu el favor de venir, us ho passareu molt bé, eh? I necessitem encara més gent. Però vull, penseu que en aquest cas i enguany les aprenentes són de 6 països diferents, poca broma. Colòmbia, República Dominicana, Argentina, Mèxic, Ucraïna, qui em deixo algú més?
Carolina, d'on ets tu?
De Colòmbia.
De Colòmbia.
Sí.
Em sembla que no.
Em sembla que no deixo el país, no?
Abans estava la d'Equador, també, una xica.
Ah, exacte. Sí, hi havia una noia d'Equador que, vull dir, bueno, per temes familiars, perquè del costum ha passat, doncs, vull dir, no ha pogut seguir el ritme i tal. Aleshores, tenim suport, a més d'un tècnic que ja havia treballat amb el grup els anys anteriors, que no és de Vilafranca, vull dir, al revés, que viu a Martorell, però vull dir que és molt bo i sobretot molt intuïtiu i és un home de teatre. Ell diu que no, però mentida.
També és un professional.
Mentida, sí, sí, aquest és un professional i ell és el que ens prepara els àudios i coses d'aquestes, perquè a més hi ha àudios, hi ha sorpresetes, hi ha alguna musiqueta.
Però escolta, expliqueu una mica de què va l'obra.
No? Ho farem d'aquí una estoneta.
Va, vinga.
Presentarem Quina parentela. Ara passen un parell de minuts d'un quart de 12. Comença el concurs del Català al carrer, que sabem que les oients frisen per trucar al 938-27-26-26. Teresa, llença'ns idees perquè puguin trucar.
Sí, jo us dic tres paraules, tres preguntes, i així es podeu triar. I em dieu, doncs, dins de les tres opcions que proposi, doncs, quina creieu que és la resposta, és la mecànica que fem aquest curs. Avui el tema hem deixat els aliments i va relacionat més amb la ciutat, el poble, les zones urbanes, eh? A veure, la primera. Què vol dir desnonar? Aquesta paraula, desnonar, que l'hem sentit bastant i jo crec que es pot saber quin és el significat. 1. Despertar la població amb una alarma. 2. Obligar a deixar el pis quan no es pot pagar el lloguer o la hipoteca. O 3. Prohibir de fer alguna cosa a través d'un ban municipal. Què vol dir desnonar? Tenim aquestes tres opcions. Una altra. Què vol dir fer-se un garbuix? Aquesta paraula que sona així tan bonica, garbuix. 1. Malversar uns diners públics. 2. Fer una bona col·lecta. O 3. Fer-se un embolic. Què vol dir fer-se un garbuix? I la tercera, que deixo anar amb una paraula així, que ja també és d'aquestes que comença a estar una mica en desús. D'on podem treure una llamborda? Va, a veure qui li sona aquesta paraula, llamborda. 1. D'un carrer empedrat. 2. D'un camí que passa per una zona rocosa. O 3. Del llit d'un riu, per allà on passa l'aigua. D'on podem treure una llamborda? A veure si us sona què és una llamborda.
Si voleu concursar, truqueu-nos al 938-27-26-26 i tant si l'encerteu com si no ho feu. Us donem número pel sorteig que farem a 12:15 d'un llibre infantil d'un àlbum il·lustrat que es diu Bungi, la petita koala, i que en realitat és una adaptació d'una història de Festuc Teatre. L'ha adaptat el Pep Molís i l'ha il·lustrat la vilafranquina Anna Mungai. Una delícia que avui sortejarem. Sona el telèfon i la primera avui és l'Assumpta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Assumpta, pots triar. Ai, abaixa una miqueta la ràdio, si no, no hi haurà manera.
Una altra habitació. Bé, mira, l'última mateixa. Em sembla que les ha fet totes tres, però bueno, l'última ve d'un carrer empedrat.
La llamborda. Exacte, la llamborda, que diem d'on es pot treure, és d'un carrer empedrat, perquè una llamborda és una pedra molt gran, plana, que serveix doncs, per pavimentar. Que ara no sé, aquest tipus de pedres que es posen ara als paviments moderns, no sé si també se'n diuen llambordes o no, però suposo,
no ho sé.
Suposo que sí, perquè és això. De fet, la definició és una pedra gran i plana, que va bé doncs, per pavimentar. Molt bé,
molt bé,
llamborda, perfecte.
Felicitats, Assumpta.
Gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Bon dimarts.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu-siau. I ara ens queda garbuix i desnonar.
Desnonar, també.
Desnonar, malauradament, ens hi havíem acostumat durant una època a escoltar-la cada setmana. Per sort, s'ha frenat.
Per això, així com deia que llamborda o garbuix potser són paraules més en desús, desnonar és una paraula més aviat més moderna, sobretot perquè s'utilitzen molt i perquè durant molt temps s'ha fet servir la paraula en castellà o catalanitzada, que era desaucio, i de desaucio dèiem desauci, però ara tenim aquesta forma i ja sabem quina és la bona.
Hi ha ganes de concurs, hi ha un parell de trucades en espera, anirem per ordre. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2.
Moltes gràcies.
I quina paraula et fa gràcia?
Tant me fa una com l'altra.
Tria, tu.
Comencem per la primera.
Bueno, doncs això, que has d'abandonar el pis.
Exacte.
O la casa o el que sigui si no pagues.
Molt bé, sí, sí, desdonar és això que passa, que vol dir, de fet, segons el diccionari, és donar comiat o la casa, però és una manera de donar comiat una mica no gaire agradable.
Yeah.
Però bé, la definició és aquesta, que per tant també es pot dir, i també es fa en el cas d'algun malalt, a vegades diem que un metge ha desnonat un malalt, que vol dir que ja no es pot curar, que és una malaltia incurable, llavors això també hi ha aquesta paraula que és desnonar. Si hi ha temps, explico una mica d'on ve.
Puc dir una tonteria d'això?
I tant, una bestiesa.
Sí, una bestiesa de les meves. Si més o menys ho adaptéssim a l'italià, seria treure la nona, per tant, la iaia de casa.
Vaja, per Déu.
Sí, l'origen no és aquest, però a vegades coincideix amb això, eh? Sí,
ja,
sí.
Ja, ja, ja.
Mercè, gràcies per la trucada i que tinguis sort amb aquest dos.
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Adéu. I ara saludem l'Àngela, amb el 3. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé,
fantàstic.
Bé.
Escolta, només et queda garbuix, sí. Va bé?
Ai, és que no, em sembla que no.
Doncs va, la Teresa...
Et torno a dir les tres opcions.
Sí, definicions, sí.
Va. Què vol dir garbuix? Malversar uns diners públics, o fer una bona col·lecta, o fer-se un embolic?
Jo crec que és la tercera.
Ah, exacte, veus com m'ho sabies. Podem dir embolic, que potser és una paraula més habitual, però també podem dir fer un garbuix, eh? Embolicar una cosa, per exemple, quan parlem a vegades ens emboliquem, doncs m'he fet un garbuix amb la llengua, doncs això també pot passar. I en canvi això de malversar diners seria un desfalc, eh? És una altra cosa, no té res a veure.
Sí, sí.
Molt bé.
Felicitats, Àngela. Sort.
Gràcies.
Bon dia.
Mira, bon dia. Avui era aprens... Tres paraules, no?
Ah, totes tres?
Exacte.
Sí, sí, no les coneguia.
Aprofiteu per aprendre. No us deixem concursar.
A més, hi ha una trucada que s'espera. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4, però no tens definició.
No.
Bé, però jo ara te'n dic un parell i pots triar i tot, que segur que la sabràs. A veure, qui és un hostatge? Hostatge, així, escrit sense H, eh? Hostatge. 1. Una persona allotjada en un hostal. O 2. Una persona capturada en un segrest. O 3. Una persona que té llogaters. Qui és un hostatge? Ja no vols triar que te'n digui cap més, eh? Ja vas directe.
No cal.
Doncs digues.
La segona opció.
La segona. Una persona segrestada que han capturat en un segrest és un hostatge. A vegades hi ha aquesta confusió amb hoste, que és la persona que està allotjada en un hostal o en un hotel o en un lloc que no és casa seva. Això és un hoste. Sí. I en el cas d'hoste s'escriu amb H, al davant, i en canvi hostatge, tot i que si pugui semblar una mica, doncs s'escriu sense H. Hi ha una mica de confusió amb aquestes dues paraules.
Avui de traca i mocador, eh? Totes encertant a la primera. Gràcies, Montse, felicitats.
Molt bé.
Adéu.
Bon dia.
Adéu.
I l'última trucada, perquè volem explicar una miqueta l'estrena de Quina parentela. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5 i ara la Teresa et proposa una definició. Escolta atentament.
Tot l'endivinada, jo sé una sabata que no l'endivinaré.
No, ja veuràs com sí. Per aquesta paraula segur que et sona. Mira, quin d'aquests personatges que et diré és un pòtol? Un pòtol, eh?
Un pòtol?
Sí, mira, pot ser 1. Un venedor ambulant de pots i olles. O 2. Un foraster que no parla la llengua d'un lloc. O 3. Un adolescent que fa el gandul.
El gandul, el pòtol.
Tant si és adolescent com si és més... Com si no, oi?
180.
Ah, exacte, també n'hi ha. Doncs sí, un pòtol és una persona gandula, segons el diccionari, que vagabundeja, que fa el vagabund, que viu en la misèria, això ja seria una mica més extrem, i a vegades ho fem servir més en aquest sentit. Doncs...
De vegades ja n'hi ha d'aquestes, pobrets.
També. Però així, col·loquialment, potser el fem servir més amb això, quan algú és gandul, que treballa poc, que no té feina, ni en busca i que s'ha d'espavilar.
Veus com l'has encertada, dona?
Molt bé.
Totes de traca i mocador, totes 5. Sort amb aquest número 5, Paquita, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu.
Falten 4 minuts per 11:45. Al final sortejarem el llibre. I ara, Carolina, Joan, expliqueu-nos... De què tracta Quina parentela? Fins on pugueu explicar?
Va.
Bueno, aviam, Quina parentela, doncs, és la preparació i els fets, doncs, d'un casament o d'una boda. I, evidentment, allà, doncs, hi passa de tot. De tot i més.
No és un casament així, és habitual, no?, diguéssim.
O sí.
O sí.
O sí. Sí, perquè, aviam, m'imagino que alguns de vosaltres igual us heu casat.
Pot ser.
Us heu casat fins i tot més d'una vegada, o de dues o de tres, perquè jo conec gent que ho havia passat. I ho fan. Mira, són feliços. Almenys ho intenten. A les bodes passa de tot. Passa de tot. Hi ha el que s'ho passa molt bé, el que li apreten les sabates, el que està empipat perquè l'han posat en una taula amb gent que no hi cau bé, la família que sembla que teòricament es porten molt bé i s'estimen molt, però resulta que no, els que es coneixen o fan veure que no es coneixen i resulta que tenen històries antigues, paral·leles i de tot això. I, per tant, de tot aquest garbuix, recuperant la paraula de la Teresa, doncs hi ha tot un seguit d'enrenous. Podríem dir que Quina parentela és una mena de vodevil. Per què? Perquè hi ha personatges molt diversos, hi ha personatges fins i tot que semblen dobles, que a vegades s'entenen, a vegades no s'entenen, a vegades es discuteixen, a vegades fins i tot poden tenir algun petit perill, menjant o bevent molt, que això diuen que no passa mai a les bodes, però que la gent beu molt o menja molt, però no és cert, la gent menja molt i beu molt.
Carolina, quin paper fas tu?
Jo...
El seu és molt bo.
El meu paper és una mica intrigant, no?
Intriga, també.
Sí.
Bueno, és que hi ha de tot.
I, bueno...
Com es diu la teva...
Diana.
Diana. Ets la Diana.
Soc la Diana i té molts secrets. I a mesura... Bueno,
A mesura
que es va... evolucionant
la trama,
pues ella va descobrir alguns secrets en la boda.
Llavors... Ara esteu assajant intensament.
Molt.
Quan serà l'estrena de Quina parentela? Quan i on?
Mira, 4 d'octubre, ho dic perquè les senyores que han participat en el concurs, com que veig que estimen molt la nostra llengua com nosaltres, doncs vull dir, sobretot, que s'ho apuntin i que vinguin. Penseu que, a part de que us farà pensar l'obra, perquè té algun punt de crítica social, que a mi m'agrada posar-la, jo crec que riuran bastant i se sorprendran. Per tant, el 4 d'octubre, 6 de la tarda, us esperem al Fòrum Verge Balaguer, a Vilafranca, i el 5, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, al Centre Social o Cultural de la Bleda.
I encara anireu a Gelida, també.
I el dia 11 a Gelida, però això ja en parlarem més endavant.
Com poden comprar entrades, Teresa?
Explica les entrades, com funciona.
Bé, en principi no es compraran entrades. Per tant, imagineu-vos, és un
ben
xollo.
Ben fàcil, eh?
No sé si en català es diu xollo, ara, perquè igual he fotut la pota, però és igual. Farem taquilla inversa. Per tant, la gent que estigui molt contenta, que esperem que estiguin les 250 persones que vinguin, com a mínim, doncs podran aportar perquè s'ha doncs, de pagar el tècnic, etc.
Albert, Joan i Carolina, moltes gràcies per haver vingut avui. Molta merda amb aquesta estrena de La parentela el dia 4 d'octubre. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.